Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca d'Alexandria, el programa dedicat, com sabeu, a la novel·la històrica i on també, d'una manera amena, parlarem de la història local i universal. T'informarem de les novetats i de curiositats. I com que ja us vàrem dir, la nostra intenció és fer un recorregut per la història de forma cronològica. Doncs avui viatjarem a l'antiga Troia i ho farem amb la novel·la escrita per la Pat Baker, Les Mujeres de Troia. Un mite, el de la guerra de Troia, que ha fascinat a tothom i que potser té molt de realitat històrica. I en acabar us presentarem una darrera novetat literària pels entusiastes de la història. Entrevistarem també la Marta Oller i la Gemma Puigvert, professores de llengua grega i llatina de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ens explicaran com era la vida i quin paper van jugar les dones a l'antiga Grècia. Aviam, però entrem una mica en matèria. La Pat Baker aprofundeix en la llegenda intemporal de la Ilíada i narra les últimes setmanes de la Guerra de Troia des de la perspectiva de les no combatents, és a dir, una novel·la poderosa i memorable sobre el més gran dels mites grecs. Troia ha caigut. Els grecs han guanyat la seva amarga guerra. Ara només necessitem un bon vent per aixecar veles i tornar victoriosos cap a casa. Però els venjatius déus mantenen la mar en contra, per la qual cosa els guerrers estan acampats a l'ombra de la ciutat, que van destruir, acompanyats per les dones que van raptar. Bueno, una magnífica història sobre la vida de les dones troianes que van ser lliurades als vencedors després de la guerra. Però, bueno, Quim, aviam, la guerra de Troia va existir realment?
Hola,
què ens
Lídia.
Dius? Hola,
què tal? Mira, doncs, tant els antics grecs com els romans creien que la guerra de Troia havia estat real i havia tingut lloc a l'Anatòlia nord-occidental, és a dir, situada a l'actual Turquia. Uh-huh. Allà també hi van construir les seves pròpies ciutats, els grecs i els romans. Les coneixem com la Ilion hel·lenística i la Ilium romana. Grecs i romans no només, de fet, creien que havia estat real, sinó que havia estat un aconteixement importantíssim en la història mundial, aquesta guerra. La famosa, com tu deies, el mite de la guerra
sí,
de Troia.
Sí, perquè és un mite, realment.
Bueno, mite, però que tant literàriament com arqueològicament s'està veient que sí que té certa realitat històrica. És a dir, sí que van haver-hi uns conflictes en aquella zona molt importants i que llavors ja podem desenvolupar més, sí, una mica més de detall.
Vols dir que algú va anar a gratar allà a terra a buscar quelcom, o
què? I tant que sí. Mira, de fet, tant els dos dos dels grans historiadors romans i grecs, tenim, per exemple, Heròdot i Tucídides, van tractar la guerra de Troia ja en les seves pàgines inicials de les seves obres, d'aquí doncs la seva importància també, i a més, no només parlaven de Troia, sinó que li van posar data. Heròdot, per exemple, va dir que havia tingut lloc entre el 1300 i 1100 abans de Crist. Hi ha un geògraf grec que es deia Eratòstenes que va dir que ell la situava 400 anys abans de les primeres Olimpíades celebrades a Grècia, és a dir, és cap al 1100 abans de Crist, també. Bé, durant l'edat moderna, l'edat mitjana i moderna, els estudiosos sí que ja van començar, els estudiosos del món clàssic, es van mostrar ja una miqueta més escèptics respecte a aquest episodi. Ja veien que era més una llegenda, no tant un fet tan fonamental i real com creien els grecs i els romans, i van minimitzar la seva importància, fins al punt doncs, que la van considerar una mera ficció. Però tu deies abans, parlaves algú va anar a gratar i va arribar algú, i justament el pare de l'arqueologia micènica, Henrik Schliemann, cap al 1870 va dir: he trobat Troia. No només havia trobat una Troia, sinó que n'havia trobat nou. Perquè una construïda sobre de l'altra.
Déu-n'hi-do.
Sí. La va trobar en un lloc que es diu Hisarlik, que en turc vol dir el lloc de la fortalesa.
És habitual, no?, que on hi ha ciutats per sota hi hagin diferents capes. Això es deuria fer molt, de construir sobre d'una altra...
Correcte, sí, sí. De fet, a tota l'arqueologia del Pròxim Orient, això se'ls coneix com a tels.
Tels?
Tels, és a dir, són poblats que es van construint, es van aprofitant, diguem, dels murs i es van reconstruint un sobre l'altre, fins que arriben a fer-se gairebé turons, que dius, això està sobre un turó? No, no, és que són capes i capes i capes de construccions.
Molt interessant.
Bé, els experts, de fet, deies que els experts segueixen investigant i discuteixen també les proves literàries i arqueològiques que ofereixen detalls sobre l'existència de la Guerra de Troia, no només també de la guerra, sinó també del propi autor, que ens parla d'aquesta guerra, que és Homer.
Això és veritat, perquè amb la narració de la Guerra de Troia va ser en el segle VIII, oi, que Homer la relata, i altres poetes i també dramaturgs grecs. De fet, la seva història, que ha fascinat fins al punt que s'ha escrit i s'han realitzat incomptables llibres, obres de teatre, pel·lícules, escultures, inclús s'ha donat el nom de Troia a ciutats modernes.
Ostres, i tant.
Això em va sorprendre moltíssim.
I tant.
Per exemple, diu que em comentaves que n'hi havia 33 estats en Estats Units,
sí,
amb pobles i ciutats amb el nom de Troia.
Exacte. No només això, sinó que també hi ha molts equips universitaris de futbol americà que també tenen el nom de troians.
Els troians.
Els troians.
Bueno, clar, si ens posem... Sí. Escolta, els troians, no tenim alguna cosa informàtica,
correcte,
també?
Ai, correcte, correcte. És un troià.
És un troià que t'ha entrat.
D'aquí el cavall de Troia, que si vols també ho podem comentar, però sí, sí, vigila amb el que t'entra al teu ordenador.
Però aleshores no parlem de fets reals, perquè Homer també està bastant discutit, aquest tema. Aviam.
Sí. Per saber un fet real, hem de conèixer primer la història completa, hem de recórrer les fonts i també, evidentment, saber les seves conseqüències. I és que hi ha un grup de 12 narracions èpiques conegudes com el cicle troià i que daten de, entre tu molt bé deies, el més important, que és Homer, amb la Ilíada i l'Odissea,
sí,
que són les obres completes d'aquest cicle. Però llavors hi ha tota una sèrie de fragments que es van escriure entre el segle VIII, a l'època d'Homer, fins al segle VI abans de Crist, que ens parlaven també sobre la guerra de Troia i les seves conseqüències, però aquests fragments són incomplets. De fet, la Ilíada i l'Odissea, escrita suposadament per, com et comentava Homer, dic suposadament,
sí,
perquè llavors també podem comentar alguna cosa, doncs són les úniques completes, la resta són fragments que van ser recopilats per un tal Proclo, que va ser tutor de l'emperador romà Marc Aureli. I altres escriptors també romans, com Virgili, Ovidi i Tit Livi, també van ampliar aquests fragments també comentant aquest conflicte.
I això encara es deu anar estudiant i buscant, entenc jo, no?, per trobar realment l'origen.
Correcte.
L'Ilíada la composa en 24 capítols, oi?
Exacte.
I descriu en detall algunes accions que tenen lloc durant el desè any de la guerra, perquè això no ho hem comentat.
Clar.
Aquesta guerra va durar 10 anys.
10 anys, exacte. Però la Ilíada passa al voltant dels últims 50 dies d'aquesta guerra.
Els últims 50 dies d'aquesta guerra. I l'Odissea també està formada per 24 capítols, no?
Exacte.
I s'ocupa sobretot dels viatges i sofriments d'Odisseu.
Exacte, sí.
D'Odisseu, Déu-n'hi-do,
clar, el pobre Odisseu, que està 10 anys a la guerra, però tarda 10 anys més a arribar a casa seva, a Ítaca.
Imagina't. I en el capítol 4, què ens trobem en el capítol 4? Perquè aquí tenim alguna cosa de Menelao, no?
Menelao, quan torna a casa, és l'únic capítol que esmenta el cavall de Troia.
I és curiós, això.
Sí.
Li donem molta importància al cavall, bueno, perquè realment la va tenir, no?
Clar, sí.
Però,
digues, és que és molt curiós, això del cavall, perquè es pot dir que és el fet menys creïble de tota aquesta història, no? Que els troians, després d'haver vençut...
Que s'ho creiessin, no? Que tenien un regal, no? Allà, després de 10 anys, estava tallant.
Exacte. Però per les interpretacions històriques que s'han fet, doncs hi ha autors que pensen que segurament estiguem parlant d'algun tipus de maquinària,
sí,
de guerra, és a dir, tipus ariet, que pogués derruir les muralles i poder entrar a Troia. Però hi ha una teoria molt interessant d'un arqueòleg que també ha estat excavant a Troia, i és que d'aquestes nou troies que us comentàvem al principi, les dues primeres troies van ser derruïdes, destruïdes per un terratrèmol, d'acord?
Ostres! Bueno, i això que comentaves dels déus, del déu concretament, aquesta gent tenien déus per tot.
Ui, tant, eh? I tant.
Doncs el dels terratrèmols.
Sí, el déu dels terratrèmols a l'antiga Grècia era Poseidor.
Ah, està, Poseidor.
I es creu que Poseidor va crear el primer cavall. De fet, a Poseidor se'l representa com un cavall. És a dir que podria ser que el cavall fos un símbol i que realment Troia no fos destruït per aquest cavall real de fusta replè de soldats, sinó que fos destruït per un desastre natural.
Natural. Sí. Bueno, si ens tornem a centrar amb el llibre, no? Amb el seu títol, Les Mujeres de Troia, oi? En la novel·la ens convida una mica a reconsiderar la història des d'una perspectiva femenina. Ressaltant que encara que les dones no són les combatents, perquè no ho són, sí que tenen una fortalesa i una resiliència espectacular, i a més en temps de guerra, aquestes guerres que duraven tants anys. I aleshores aquí és quan ens surten aquests personatges que ens agraden tant, l'Helena, la Cassandra, la Mina, l'Hècuba i la Briseida, dones que són afectades per les decisions i els conflictes dels homes i convertint-se en símbols de dolor i de pèrdua. Però és aquí on anem a parar una altra vegada, si realment va existir Homer i la Ilíada. Fins i tot jo he llegit que hasta hi ha gent que pensa que podia haver sigut una dona.
No, correcte.
A veure, ens dones una mica de llum amb tot això?
Sí, la veritat és que no se sap gaire bé, com tu comentaves molt bé, no se sap gaire bé res d'Homer. A dècades de discussió entre especialistes situen Homer cap als 750 abans de Crist i probablement ell procedia de Turquia, d'una ciutat que es diu Esmirna, una antiga ciutat que es deia Esmirna, però ell també era de la zona més o menys d'aquesta a la qual estava situada Troia. Estudis més actuals han suggerit que Homer no va ser un únic individu, sinó com a mínim dos o més.
Imagina't.
Per tant, doncs, com a mínim dues persones diferents, ja que s'ha fet estudis, s'han analitzat i s'ha analitzat l'estil tant de la Ilíada
com la cal·ligrafia, vols dir,
correcte,
no? Hosti, interessantíssim. Clar,
tant la Ilíada com l'Odissea està escrit amb... Són poemes, versos.
Són poemes, sí.
Sí, per poder ser cantats. Llavors s'ha estudiat l'estil d'aquests poemes i s'ha vist que no tenen res a veure. Són molt diferents els de la Ilíada que els de l'Odissea. Per tant, suggereixen que com a mínim són dos autors, però s'ha estudiat a fons l'Odissea, d'acord? I en l'Odissea es ressalta molt el paper de la dona. De fet, la dona és la protagonista, ja que són les dones les que ajuden a l'heroi, a Odisseu. Però, a més a més, es posa molt de relleu la intel·ligència de la dona. I això fa pensar que qui va ser l'escriptora de l'Odissea va ser...
A veure si serà al final un llibre a quatre mans, com diem avui en dia.
O a sis. Exacte,
exacte. És que, clar, és molt interessant.
No ho sabem. De fet, ja hi havia un novel·lista al segle XIX que es deia Samuel Butler, que va llegir molt, era un gran entusiasta de la Ilíada de l'Odissea, i ell ja a finals del segle XIX estava convençut que qui havia escrit l'Odissea era una escriptora, una dona.
Ho veieu, oi? És que... És així, però bueno, deixem-ho aquí. A veure, la Ilíada, anem a veure. La Ilíada és una recopilació de detalls i de dades que abarquen un període concret, oi, Quim, entre l'edat de bronze i l'edat de ferro, sí? I els estudis del catàleg dels vaixells que parteixen cap a la Guerra de Troia han demostrat que molts dels pobles i ciutats havien estat habitats durant l'època de bronze, no? I... Només els duels entre els grans herois per augmentar la seva glòria i les tàctiques de combat semblen més pròpies a l'edat de ferro. Aviam, explica'ns això.
Sí.
Per què ho dieu? Per les espases que van trobar? Per quin fet?
Sí, Homer el que descriu és un armament típic de l'edat del bronze. Ell escriu, és la Ilíada, al segle VIII. L'Odissea ja ho hem dit, que segurament no va ser ell,
va ser
una dona, suposadament, oi? Tot el que ens descriu ell és un món que ja havia desaparegut a l'època d'Homer. Bàsicament, ell explica un armament, una sèrie de tàctiques, parla de pobles que en l'època d'Homer ja no existien. Per tant, era informació que circulava de manera oral. Aquesta informació amb ell li va arribar segurament de manera oral. Llegendes que passaven generació darrere generació, d'acord? I ell ho plasma per primera vegada, doncs, al paper. Amb el papir, vaja.
El papir,
en el
sí.
Papir. Bé, i és que els estudiosos avui dia parlen de que si realment va existir la Guerra de Troia, aquesta va tenir lloc cap al final de l'edat del bronze, és a dir, que ens situaria a l'època que deia al principi Heròdot, i Tucídides, que ells ens parlen ja cap al... entre el 1200-1100 abans de Crist, per tant, al final de l'edat del bronze, i és probable que Homer el que fes és sintetitzés en un únic gran conflicte tota una sèrie de guerres que van de tenir lloc entre les dues principals potències que trobem en aquest final del període de l'edat del bronze,
sí.
Que són els regnes misènics,
sí.
Que van crear una confederació. De fet, eren uns pirates, aquests es dedicaven doncs, a fundar colònies, a saquejar pobles, i l'altre gran imperi, que és l'imperi Hitita.
El Hitita, sí.
Doncs van haver-hi tota una sèrie d'enfrontaments entre aquests grans regnes, entre aquests grans imperis, i al mig hi havia un regne molt pròsper, que era el regne de Troia.
Troia,
penseu que era un regne pròsper que controlava les rutes comercials que comunicaven el Mediterrani amb el Mar Negre. I a més, Homer ens diu que els troians eren uns grans comerciants. I a més, comerciaven amb un dels productes més de luxe que hi havia en aquell moment, que són els cavalls. Penseu que l'armament, diguem-ne, més potent dels exèrcits de l'edat del bronze són els carros de guerra tirats per cavalls.
Combat, sí, sí, sí.
Clar, tots els exèrcits d'aquell moment volien tenir cavalls.
Clar, i quan parlem del Mar Negre, parlem d'Ardanelos.
Sí, i l'Elespont.
I que cobraven.
Correcte. Bueno, sí, hi havia taxes, segurament.
Com unes taxes,
exacte.
No entenc jo, per això
exacte.
Els hi devia interessar quedar-se en Troia per algun
exacte.
Motiu d'aquests.
Correcte, de fet, aquests grans enfrontaments entre aquests dos imperis per al control de les rutes comercials, com molt bé comentes ara, doncs segurament, doncs, Homer el que va fer va ser sintetitzar, devien ser conflictes que van durant moltes, això no ho sabem, sí que hi ha textos hitites que ens parlen de conflictes amb una paraula, ells parlen de que se suposadament eren els aqueus, és a dir, per tant, els micènics, i aquest control, aquesta lluita pel control de les rutes comercials devien portar tot una sèrie de guerres i que Homer va sintetitzar amb un gran conflicte, la Guerra de Troia.
Déu-n'hi-do, tu.
Sí. De fet, a la Primera Guerra Mundial ja tenim, això ja és indicador del punt de vista estratègic on estava situada Troia. Va tenir lloc a aquesta zona de l'Hel·lespont.
Això.
Una de les grans batalles de la Primera Guerra Mundial, que és la batalla de Gallipoli. Allà,
fixa't
doncs,
tu,
això ja demostra que segueixen encara una zona
dir,
estratègica.
No n'hem après gaire, no?
No.
Déu-n'hi-do, tu. Escolta'm, Quim, bueno, ara anirem entrevistant a les nostres invitades, però quina novel·la literària ens presentes avui?
Us porto una magnífica novel·la que reivindica l'altra guerra. En què van lluitar les dones de les ciutats i pobles de Catalunya durant la Guerra Civil.
Oh, interessant.
Quan els seus
interessant.
Homes eren al front. La novel·la es diu Les noies de Sants.
Quan diem Sants és el barri de Sants.
El barri de Sants,
ah, sí?
Sí, sí, sí,
oh.
De fet. Situa la història en aquest barri i està escrita per Tània Juster i editada per l'editorial Columna. Una lectura molt recomanable.
Oh, que bé, estupendo. Les invitades d'avui doncs, són dues professores de llengües clàssiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Marta Uller i la Gemma Puigvert. Fa uns mesos han publicat un llibre que es diu Quan les dones tenien el poder, un llibre indispensable que contribueix a canviar els estereotips de gènere i la visió tradicional de les societats clàssiques i oferir una mirada justa sobre el rol de les dones en la història de Grècia i de Roma. Bon dia, Marta i Gemma, benvingudes al rol de la dona tant a Grècia i a Roma. Quedava realment restringit només en l'àmbit domèstic?
Hola, bon dia, com esteu?
Pues noi, doncs, aquí, digues, digues.
Molt bé, molt contentes d'estar aquí amb vosaltres avui, eh? Doncs no, És evident que el paper principal de la dona era casa, com a esposa i mare, gestora de la vida domèstica, de la vida privada, però precisament en el llibre el que hem volgut és recollir molts exemples de dones que actuen fora de l'àmbit domèstic, tant per fer activitats que estan relacionades doncs, amb la gestió de la llar, per exemple, doncs, no sé, anar a buscar aigua a la font, rentar roba, però també doncs, per treballar, sobretot quan tenien necessitats econòmiques o fins i tot doncs, anar a la guerra. Hem dedicat tot un capítol a aquest aspecte. Les dones participaven també, per exemple, en cerimònies i rituals públics
sí.
que els permetien doncs, això, sortir de casa i deixar-se veure en públic. Per tant, no, que pensem que cal esborrar aquesta idea.
Molt bé.
Que les dones només estaven en l'àmbit privat. Gemma, no sé si vols afegir alguna cosa.
Exacte, sí, sí, bon dia.
Bon dia.
En el cas del món romà, les dones potser van gaudir d'una autonomia superior si les comparem amb les dones gregues. Aquesta autonomia creixent, que la veiem sobretot a partir de l'anàlisi d'algunes fonts legals, s'explica perquè les dones romanes, si més no les que pertanyien a les elites de la societat, aconseguiren un cert grau d'emancipació femenina durant sobretot els dos darrers segles de la República i durant el Principat. I aquesta evolució es concreta, per exemple, en un alliberament progressiu respecte de la tutela masculina sobre les dones. Les dones eren considerades el gènere feble, el sexe dèbil, i per tant necessitaven d'un tutor que les protegís i que les assessorés en transaccions diverses. També hi ha un alliberament de les institucions que li havien donat cobertura legal. Tenien possibilitat d'heretar. Per tant, això fa que estiguin en millor posició per sortir de l'àmbit de la llar i arribar a transgredir alguns espais que eren pròpiament masculins, com el cas de la judicatura o el cas de la política o fins i tot el cas de la milícia. I hem recollit exemples diversos, tant a Grècia com a Roma, d'aquestes dones que travessen el llindar de la llar i ocupen espais considerats tradicionalment masculins.
Hola, Marta i Gemma. Què tal? Es censura la veu femenina en públic a Grècia i Roma?
A veure, si comencem per Grècia, que és com els testimonis més antics, és evident que, com a principi general, la veu femenina no havia de ser escoltada en públic. Val? Uh-huh. És més, els textos tendeixen fins i tot a anomenar les dones respectables pel seu propi nom. Per exemple, no? Tenim discursos judicials a Atenes, en què sovint s'esmenten dones no implicades, doncs, no sé, per exemple, en conflictes d'herència, fins i tot en assassinats. Però mai se'n diu el nom, sempre es diu la mare d'un tal, la filla d'un tal, la germana d'un qual, no? Uh-huh. És a dir, sempre se la defineix per als homes de la família. Però tanmateix se les esmenta, Cosa que vol dir que tenien un paper destacat, no?, en negocis familiars o en la resolució de conflictes familiars. I d'altra banda, també sabem que les dones, la veu de les dones se sentia en els mercats, en les tavernes, en els hostals, a través d'altres fonts, com per exemple, doncs, no sé, les comèdies d'Aristòfanes. Uh-huh. I el problema fonamental és que aquestes dones formaven part de les estrats més baixos de la societat i, per tant, en tenim molt poques mostres, els textos ens en parlen molt poc, val? Però sabem que existien, evidentment. Aleshores, potser a Roma això també encara es veu, no?
Uh-huh. Bé, bon dia. Sí, a Roma potser això és més percebible, però deixeu-me, si em permeteu, començar pels relats mítics. Els relats mítics transmeten un pensament i aquí sí que la veu femenina està molt vetada i es reserven càstigs exemplars per a les dones que eren massa xerraires. Us en donaré un parell o tres d'exemples. Un d'ells és la pobra Io, que va ser violada per Zeus i transformada en vaca per evitar les sospites de l'esposa de Zeus, d'Hera. I, per tant, no pot parlar. És condemnada a mugir. Fins i tot queda aterrida, la pobra, de la pròpia veu que li queda. Un altre cas semblant és el cas de Filomela, filla d'un rei d'Atenes, i violada per Tereu, el rei de Tràcia, que li talla la llengua perquè no faci saber que l'ha violada. I l'episodi que ens reporta Ovidi és d'una violència extrema. Però potser un dels casos més violents és el cas d'una nimfa a qui Júpiter arrenca la llengua perquè es considerava que li agradava de parlar amb massa lleugeresa. Ovidi narra la mutilació per haver desvetllat un secret prohibit.
Ostres, Déu-n'hi-do. Perdona, sí. Perdona, és que estic bocabadada, de veritat.
Sí, sí, sí. Júpiter perseguia, sabem, obsessivament les nimfes i per venjar-se'n el que fa és aferrar-li la llengua. I com que amb aquest càstig no en té prou, la lliura al déu Mercuri perquè la violi i perquè la condueixi a l'inframón. Se la considerarà la divinitat dels morts, amb el nom de Tàcita, Tàcita muda, no només pel lloc de vestir al qual acaba arribant, sinó perquè el silenci és característic de la mort. Per tant, de nimfa llanguda que era, passa a ser una bellesa muda, divina, però sense llengua. Per tant, la transgressió d'aquesta nimfa Lara comportarà tres conseqüències terribles: la privació de la paraula, la violació i la reclusió a l'inframón. Perquè vegeu que el mite era molt alliçonador. I aquests són alguns dels exemples que transmeten. Però si anem a la vida diària, veurem que hi ha dones que, malgrat això, malgrat el relat que oferien els mites, arriben a tenir un cert protagonisme en la vida pública. Una d'aquestes dones que jo dic excepcional és una dona que viu al segle I abans de Crist, que es diu Hortènsia, és una oradora, no és una dona qualsevol, perquè era filla d'un dels oradors més importants de l'època, i el fet que el seu pare fos qui fos no és una dada menor, perquè li pressuposem una formació sòlida en oratòria. Gràcies a un autor grec, que es diu Apià, coneixem el moment i les circumstàncies que van generar aquest discurs que ella va pronunciar. En un moment determinat, els triumvirs de Roma, Marc Antoni, Octavià, que serà el futur August, i l'Èpid, davant d'un dèficit d'uns milions de sestercis per cobrir les necessitats de la guerra, van promulgar un edicte segons el qual es requeria una contribució extraordinària a les dones més riques de Roma. És evident que aquestes dones més riques protestaran i es posaran a mans d'aquesta oradora que les acaba defensant. I sosté aquest discurs d'Hortènsia que és una injustícia que les dones hagin de pagar l'impost, ja que a canvi no tenien cap dret polític. Per tant, podem dir que és un discurs on es reivindica la igualtat de dret per a les dones com a grup social.
Clar, Déu-n'hi-do. I escolteu una cosa, en l'àmbit, per exemple, de la religió, la dona té més llibertat, oi que sí? En l'àmbit de la religió, les sacerdoteses...
Sí, de fet, en el llibre no hem dedicat un capítol específic a la religió perquè hi ha bastantes coses sobre aquest tema i pensàvem que valia més incidir en altres aspectes, però efectivament sí que parlem d'uns quants casos en què es demostra que exercir un sacerdoci o algun càrrec de tipus religiós, per exemple, una dona que pogués ser la portadora de les claus d'un temple, la Kleidouchos, doncs això els donava un cert estatus públic i una representació pública i podien parlar en públic, deixar-se veure en públic. Per exemple, feien processons, doncs elles hi anaven, processons dins de la ciutat, però també molt lluny, Hi havia una processó que se'n deia la Pitaida, que anaven des d'Atenes fins a Delfos, més de 150 quilòmetres. I hi havia sacerdotesses que anaven en aquests recorreguts. I aquí se'ls deixava veure i se'ls deixava parlar. O, per exemple, no sé si penseu en l'oracle de Delfos, precisament, la sacerdotessa, la que donava els oracles, la Pítia, era una dona. i se l'escoltava moltíssim. La veu de la Pítia era molt i molt respectada. I crec que això és una excepció dins d'aquest marc de restriccions generals de sentir la veu de la dona en públic. No, no sé, crec que a Roma la Gemma potser pot afegir algun aspecte, però que també és el mateix, no?
Sí, a Roma hem observat força el mateix. De fet, tenim informació de dones pertanyents a les elites locals, que sovint eren sacerdotesses del culte imperial, que realitzen nombrosos actes de vergetisme, o bé sufragant béns o serveis dedicats a la ciutat, com banquets públics, espectacles, donacions. Un dels casos que coneixem és el cas d'Eumàquia, Eumàquia a Pompeia. Eumàquia sabem que procedia d'una família de propietaris territorials coneguts com els Eumaqui. Sembla ser que havia heretat una gran fortuna del seu pare, que s'havia enriquit gràcies a la fabricació de rajoles, i conservem al Fòrum de Pompeia una inscripció ubicada en un dels edificis centrals en què es diu que ella havia fet construir aquest edifici en el seu propi nom i en el nom del seu fill. Per tant, sí, sí, tant observem casos de dones importants en l'esfera de la religió a Grècia com a Roma. N'hi ha diversos, eh?
I quin és el paper de la reina grega o l'emperadriu romana? Té, tant, té poder, diguem-ne, té, realment té, pot decidir?
Mira, a Grècia passa una cosa molt curiosa, i és que de reines en tenim sobretot en el mite. Documentades reines històriques seran sobretot reines orientals. En el mite tenim, sí, si heu llegit la Ilíada, ràpidament ve al cap la reina troiana Hècuba, o Penèlope, o Clitemnestra, que són reines, no? Però des del punt de vista històric, la reialesa ràpidament cau en desús, desapareix, no? I per tant no tenim reines. Sí que les tenim en època hel·lenística. És a dir, després d'Alexandre el Gran es crearan els que són reines al regne hel·lenístic, que eren dinasties de caràcter hereditari, no? com reis i reines. Uh-huh. I les esposes tindran un paper molt important. Mira, penseu en Eurídice o Olímpia, que respectivament eren l'àvia i la mare d'Alexandre el Gran, que van tenir un paper importantíssim, van lluitar políticament, van anar a la guerra, fins i tot algunes d'elles, no? Per defensar la successió dinàstica, és a dir, per preservar una dinastia, o, per exemple, Cleòpatra, la mateixa Cleòpatra, que és una reina, l'última reina d'Egipte, ptolemaica, de la dinastia dels Ptolemeus, l'última reina grega d'Egipte, i que ella va lluitar, no?, contra l'expansió de Roma, aliança també amb Juli Cèsar, amb Marc Antoni, amb la voluntat precisament de preservar la independència del seu regne. Pobreta no ho va aconseguir, però era una molt intel·ligent, que a més parlava políglota. No se'm va sortir, pobra dona, però era una gran reina. Però tenim aquests dos extrems, no? Diguéssim, des de, en el mite, en època històrica llegendària, diguéssim, en el passat remot de Grècia, i després aquestes reines hel·lenístiques que són superpotents i molt, molt, molt interessants. No? En el cas de Roma, és una altra cosa.
Sí, en el cas de Roma, per exemple, ja al començament de l'imperi, amb la dinastia Júlio-Clàudia, doncs destaquem, es poden destacar moltes dones, eh? Penso, per exemple, en el cas doncs, de Líbia, de Messalina, d'Agripina la Menor, dones que sabem que van desenvolupar un paper importantíssim, però que no està definit com a poder real, perquè no tenen un estatut jurídic clar com pot ser el de l'emperador. Tanmateix, que gaudien d'un cert lideratge, és clar, des del moment en què el seu poder és concebut, a part a les fonts, com a transgressor i trencador de l'equilibri social. En el cas de Líbia, el seu protagonisme esdevé cabdal quan August es queda sense successor i ella ha de batllar per assegurar aquesta successió dinàstica. I el que fa és proposar el seu fill Tiberi. qui August acabarà adoptant com a fill. Lídia, el protagonisme polític que té mentre August és regent, no és gaire significatiu, però augmenta en el moment en què s'ha de buscar un successor. El mateix passa, doncs, en el cas d'Agripina, la menor, la mare de Neró, sigui perquè el considerava un inepte, sigui per les raons que sigui, intentarà ser ella qui ostenti el poder al costat de Sèneca, que n'era el preceptor, i al costat del prefecte del pretori, que era Burrus. Per tant, es diu, es parla d'un tripartit gairebé manant més que el propi Neró. Sabem que són dones que influïen profundament en els seus marits, però no regentaven directament l'imperi. Potser el cas més significatiu que tenim a Roma com a dona regent és el de Zenòbia. Zenòbia és la reina per excel·lència, és una reina oriental, és una reina del segle III, és la reina, ja ho he dit, de Palmira, una reina que arriba a desafiar el govern de Roma, i ella sí que ostenta el poder i és una figura històrica, doncs, molt i molt reconeguda. Per tant, sí que són casos de figures històriques diferent del que passa a Grècia, on no tenen aquestes figures tan clares com tenim en el món romà.
Però oriental sí, eh?
Oriental sí, exacte.
Oriental sí que en tenim. Que passa que... I aquesta se'ls hi permet com... s'entén més bé que una reina oriental detenti el lideratge i el poder absolut durant un temps indefinit. Perquè precisament la idea és com, si una reina oriental governa, això vol dir que a Orient, i per Orient vull dir els perses, tots aquests pobles orientals, doncs són femenins. I això es veia com una cosa negativa, curiosament. No?
Parlant de tot això que dieu, Marta i Gemma, a veure, avui parlant amb el tema de la guerra de Troia, la dona mediadora i els conflictes que, bueno, que van existir entre Grècia i Roma, Penèlope seria també un personatge, doncs, empoderat, no?, d'alguna manera, o no? Què en penseu?
Sí, i tant. Penèlope és una d'aquestes reines que estaven situades en el passat mítico-llegendari, és a dir, no tenim cap dada que ens confirmi que mai va existir una Penèlope, però el seu model és superinteressant perquè és una d'aquestes reines que, ho veiem també en alguns casos històrics, es queda sola per circumstàncies, el seu marit se'n va a la guerra, triga 20 anys en tornar a casa, i aleshores, durant tot aquest temps, ella ha de vetllar per preservar la dinastia, és a dir, fa tot el que pot per aconseguir que el seu preservar el tron perquè fins que torni el seu marit, o si no, quan ja pensa, potser no tornarà, que el meu fill sigui prou gran. Fixeu-vos que l'Odissea ja comença... L'Odissea comença en un moment clau, i és en el moment en què el fill, Telèmac, s'ha fet gran. I per primera vegada la mare li dona un consell en públic i el fill li diu: calla, mare, ara sóc jo el qui té el control. I, per tant, és molt interessant veure com es produeix aquest canvi. Mentre el fill ha sigut petit, la mare ha fet de regent, per dir-ho així, preservant el govern, i quan el fill ha sigut gran li diu: mare, ara ja et torna a tu, et toca quedar-te una altra vegada en un segon pla, com diem nosaltres, darrere la cortina, que és una expressió que ens agrada molt, queda't darrere la cortina, que ara ja em toca a mi, ja m'he fet gran. Per tant, com veieu, a Grècia i també a Roma, aquests poders femenins s'interpretaven només temporalment, quan hi havia una absència d'un poder masculí. I, en canvi, quan eren reines orientals, es tolerava més bé.
Sobretot perquè el fet de feminitzar el poble bàrbar també era una manera de desacreditar-lo.
Clar.
Per tant, també els interessava contrarrestar aquests dos models de regència. I quan diem això està rere la cortina, que és una mica la imatge gràfica de la dona que està en aquests segles de poder, una de les dones que, de fet, actua des de darrere la cortina és aquesta Agripina de la qual us parlava abans, sí, que, segons ens diu un historiador, va aconseguir durant el regnat de Neró, que bona part de les reunions dels senadors es fessin a Palau, on ella podia escoltar-los sense ser vista. Per tant, és l'interès polític que tenen moltes dones, que són dones de grans emperadors, però que no ho poden fer directament, sinó que actuen a l'ombra i de vegades rere una cortina.
Sí. Ens heu parlat, quan parlàveu de Roma, aquell episodi en què les dones s'organitzen per reivindicar els seus drets. Realment, al llarg de la història de Grècia i Roma, aquesta solidaritat entre dones va ser important?
Els textos ens diuen que sí. Clar, penseu que era una societat enormement patriarcal, una dona sola tenia molt poc poder, molt poca capacitat d'actuació, si s'aliaven, si s'associaven entre elles, tenien més força. I fixa't, de vegades en els textos el que veiem és que la força de les dones està lligada al gest del dolor, al gest de la súplica, és a dir, una dona sola que t'aparegui per suplicar no fa cap pes, però quan són moltes dones juntes que et venen a suplicar, això pot commocionar i pot crear un canvi, no? Pot propiciar un canvi en les decisions, per exemple, d'un tirà, no? Que és el que veiem. Veiem dones que actuen fent com mediació per resoldre conflictes i que recorren moltes vegades a la persuasió, intenten persuadir, però si no, fan gestos, no? De súplica, de despertar la compassió, col·laborant entre elles, associant-se, per intentar commoure i fer que els governants doncs, acabin prenent decisions favorables. Però és superimportant la sororitat, i crec que això també es veu a Roma, és el mateix.
Exacte, a Roma és el mateix, i de fet hi ha un episodi que de vegades hem considerat allò, la primera manifestació feminista de la història a Roma, estem parlant del segle III abans de Crist, en què les dones juntes surten a defensar uns determinats interessos, perquè hi ha una llei, que és la llei Òpia, que va en contra de l'exhibició pública de certs luxes. Elles consideren que això és una injustícia i, per tant, baixen al fòrum i el que fan és defensar els seus drets. I ho defensen de manera col·lectiva. Altres exemples que també hem trobat són els de defensa de la col·lectivitat en moments de perill. En moments en què les ciutats són assetjades, elles a juntar-se dins les seves ciutats i defensar-les, per exemple, amb pedres, llançant pedres, llançant fletxes, fins i tot algunes fonts, tant a Grècia com a Roma, diuen que elles el que fan és ajudar els seus marits, per exemple, tallant-se els cabells i fent-ne cordes. I sempre les veiem aquesta actitud de defensa col·lectiva en tasques de mediació, com comentava la Marta. A Roma també es veu claríssim, ja des dels primers temps, des del rapte de les Sabines, en què actuen col·lectivament, o més tard, quan una de les dones ha d'enfrontar-se al seu propi fill, que s'ha passat al bàndol enemic, i per tant l'han de convèncer que no pot atacar Roma, i es veu com tot un seguit de dones encapçalades per la mare d'aquest personatge, juntament amb la seva filla, amb la seva dona, i altres dones doncs insten que no ataqui Roma, i ho fan de manera col·lectiva, sempre defensant uns interessos comuns de la comunitat a la qual pertanyen.
Mm-hmm. Bueno, per anar acabant, el Quim sempre pregunta una cosa.
Home, i tant. Quin és el vostre llibre de capçalera?
Sempre ho preguntem.
Sí.
A veure, el meu llibre de capçalera, un llibre que sempre dic que quan em mori vull tenir-lo a la capçalera, és l'Apologia de Sòcrates de Plató.
Val? Caram!
Sí, perquè és un llibre que parla, diu que cal ser coherent en la vida, un ha de viure coherentment. Si tu tens uns principis, els has de mantenir, no?, malgrat que les circumstàncies siguin molt adverses i malgrat que aquests principis et puguin portar, com a Sòcrates, a la mort. Espero que no passi això. Però és un llibre que parla de la coherència, uh-huh, no? De la coherència.
Gemma, tu ens en pots dir un?
Sí, a veure, un dels llibres que sempre recomano i que m'agrada tenir-lo a prop és l'obra sencera d'Horaci, però particularment les seves odes. Les seves odes perquè són transmissores de lliçons de vida. És aprofitar els moments presents, perquè no sabem què ens espera en el futur, i jo dic que sempre hi ha una poesia d'Horaci per a cada moment de la vida. Ens ajuda a reflexionar com som, com hem de comportar i, sobretot, a gaudir dels petits plaers de cada dia. És un llibre d'odes, de poesies meravellós. No és un llibre de lectura fàcil, però per a un lector que no està basat a la literatura antiga, hi ha molt bones traduccions amb notes a peu de pàgina que ens faciliten molt la comprensió. Per tant, és una de les meves obres de capçalera per descomptat. I com que, a més, tinc el privilegi de poder donar classes d'aquest autor a la universitat, doncs sempre dic que és el meu estimat juntament amb la meva parella.
Bueno, moltes gràcies de totes més. Recordem la Marta Oller i la Gemma Puigvert, que han publicat aquest llibre, Quan les dones tenien el poder, un llibre indispensable, que com heu escoltat les seves veus de la Marta i de la Gemma, jo personalment m'he quedat bocabadada i jo em sembla que vindré a comprar-te'l, Quim.
Sí, i tant que sí.
De veritat, fantàstic.
En tenim una bona pila.
Sí, 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 fantàstic. Moltes gràcies.
M'ha agradat molt les obres que han recomanat,
sí?
Perquè és el que diem molt a la llibreria, i és que amb els temps que ens toca viure i que vivim, hem de tornar als clàssics.
Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies, Gemma. A reveure. I gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies. Una abraçada.
Igualment, gràcies.
Bueno, doncs fem el recordatori del llibre que hem començat, Les Mujeres de Troia, de Pat Baker. Aquesta mirada magistral des de la perspectiva de les no combatents. I Quim, digue'ns el llibre que farem al Club de Lectura. Va, som-hi.
Sí, Noel Egipci.
Ai, per favor, quines ganes que en tinc. Quin dia el fem?
El 22 de gener.
Això mateix, el 22 de gener, a les 8 del vespre, a la llar del llibre, Si Noel Egipci, de Mica Waltari. Quim, a reveure.
Gràcies.
Ens veiem.
Adéu.